Allà. Sigueu molt benvinguts, salutacions ben cordials de qui us parla, Abel Font. Engeguem un nou resum setmanal, un nou Veus, dilluns 13 de gener. Parlàvem a l'informatiu local del Club Nàutic l'Escala i l'estrena de 2020 amb una nova regata de la Ruta de l'Anxova, una regata que va ser acompanyada de conferència avancen de sortir a navegar sobre navegació de creuer. Escoltem les veus de Josep Font, protagonista de la conferència, i Pere Sala, vocal de vela de creuer.
El més transcendent potser és conviure un grup de persones en un lloc molt reduït i visitar i passar-nos-ho bé, no? I això és un repte i que jo crec que ho vam aconseguir-ho. Perquè hi ha el darrere fons, que vaig posar un subtítol, que era que les peripècies, aquestes experiències així, que si no les fem de seguida, s'acaben. Per tant, doncs, val la pena aprofitar-les, no? I per això doncs, hi havia aquest subtítol, no? De que les acrobàcies aquestes aventures, s'han d'aprofitar i són urgències que es fan amb la gent que som grans, ja.
De moment, avui engega bé, perquè després de les calmes que hem tingut aquests dies, avui fa ventet i podrem fer la regata. I fem la ruta de l'Anxova, que és una regata social que fem un cop al mes. I avui engega bé, solet i una mica de ventet i no hi ha mar, o sigui que la perspectiva és molt bona. És una regata social i el que fem, el que en diuen, és un bastó. Es posa dues boies, una és la de sortida i l'altra està a contravent, i llavors vas un tram contravent i un tram d'empopada i ho fas dues vegades, i això en diuen un bastó, sí, perquè és la ruta, el traç és recte, encara que per anar contravent hem d'anar fent zigzagues, i llavors avui hem decidit fer això, un bastó, perquè fa tramuntaneta i...
Era una forma d'un buit, d'aquí vam anar cap d'Agde, de cap d'Agde a Marsella, de Marsella a la Bahia de les Hieres, a Porqueroles, de Porqueroles ja vam fer seguir la costa d'Atzurt, Nissa, passant per tots aquests grans, millor dit, grans, fins a arribar a passar a Monte Carlo, i vam anar al primer poble, que és San Stefano, d'Itàlia, a la ribera occidental. Llavors, des d'allà, ja vam passar cap a l'altra ribera oriental d'Itàlia, que a la Banya, allà vam visitar Portofino, enceta per allà, vam visitar per l'interior les Cinque Terres, i llavors pel mar vam passar per davant, fins a l'Espècia. De l'Espècia vam anar cap a Pisa, i de Pisa cap a Piompino Elba, d'Elba vam anar cap a Còrsega, vam travessar el cap de Giglio fins a Calvi, de Calvi vam anar un altre cop cap a la ciutat de França, i de França ja d'allà directament cap aquí, En total van ser 1000 i pico milles i vam estar més i mig.
Molt bé, doncs stop.
Doncs val.
L'Escala acull la presentació del llibre i el curtmetratge Demà tindrem sort, la història de Joan Pacheco, un nen a l'exili. Un acte que va comptar amb la presència de l'escriptora Núria Martí i part de l'equip tècnic del documental. Escoltem en dos fragments de Núria Martí, escriptora.
L'objectiu és no oblidar. L'objectiu és que recordem tot el que va passar. Hi ha moltes persones que van viure a l'exili i que no en poden parlar encara avui. És un dolor que aquest dolor del silenci ha passat de pares a fills, és un dolor heretat, i en Joan ha parlat. I això és el més important de tot, recollir el testimoni de les persones que encara avui ens poden explicar què va passar. Que no oblidem, i que perquè tot el que va passar encara és present. És a dir, no s'ha tancat la ferida que va suposar aquest llarg exili i de tot el que va venir després. Sí, evidentment. Aquest no oblidem és no oblidem el que va passar i no oblidem el que està passant, perquè, evidentment, tornem a viure exili i tornem a viure presó. En Joan va viure presó i va viure exili, i avui ens trobem que això està tornant a passar. De fet, quan vaig començar a escriure, encara no teníem presó, encara no teníem exili, i després, quan érem a, més o menys a la meitat del llibre, ens vam trobar que allò que jo estava explicant en passat era un present. Personalment, com a escriptora, vaig entrar en una mena de xoc i no vaig, vaig estar durant 3 setmanes que no podia escriure, i després doncs vaig dir, ara més que mai has d'explicar aquesta història perquè, per això, perquè no hem d'oblidar, perquè no s'hauria de tornar a repetir això.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 14 de gener, dèiem, avui s'inicia l'any Xaixo, just el dia que es compleixen 150 anys del seu naixement. Una ofrena floral a la seva tomba servia d'inici d'un cúmul de més de 20 activitats que s'aniran succeint al llarg de tot l'any, tant a l'escala com en les poblacions més vinculades amb el Xaixo. Il·lustràvem aquella notícia amb les veus de l'alcalde, Víctor Puga, i del president de l'agrupació, que du precisament el nom del compositor, Jordi Gallegos.
Una persona molt rellevant per l'escala. El 14 de gener del 1870, per tant, avui es compleixen aquests 150 anys del seu naixement, naixia al poble de l'escala Josep Vicenç i Juli, i 86 anys més tard, concretament el 19 d'abril del 56, ens deixava una de les personalitats més rellevants que ha donat la història de la nostra població. L'escala, doncs, el que pretén en aquest any a Vixaixo és homenatjar la figura d'aquesta personalitat, d'aquesta persona que des del punt de vista humà també té molt a dir, i per tant també servirà aquest any per reconèixer aquesta faceta, aquesta vessant més humana. Òbviament la part artística, com a compositor, com deien, com a músic, també doncs, es posarà rellevància durant tot aquest any, i finalment doncs, també reivindicar en aquest context més nacional la seva dimensió, que va més enllà de la nostra població, de les nostres contrades, deixa petja doncs, a tota Catalunya, i en aquest període doncs, entre segles doncs, és fonamental la seva figura per entendre també l'evolució de la sardana.
I remarquem el no només sardanista, perquè el Xaixo, sardanes. Aquest és el sinònim que se sol fer, o l'equació que se sol fer, quan en realitat en Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, el Xaixo, junt amb els seus contemporanis, era un compositor i un autor de cobla orquestra. I com que llavors en el seu moment la cobla orquestra feia tots els papers de l'auca, des del dematí, el despertar, l'ofici, el cercavila, el llevant de taula, les sardanes, el ball, el concert... Per tant, precisament és això, un compositor de cobla orquestra en aquest sentit ampli, per tant, que abraça doncs, com, doncs, diferents gèneres musicals. Tots els aplecs d'aquesta present temporada, que s'iniciaran a Celrà el proper mes de març, doncs, a tots els aplecs es programaran un mínim d'una o dues sardanes, per què? Doncs per difondre la figura de l'avi Xaixo, però no només... en aquest cas les agrupacions, sinó també les cobles, que a través de l'Associació de Cobles de Catalunya s'han adherit en aquest any Xaixo, doncs també programaran totes les activitats, audicions, aplecs d'ermita, concursos, aplecs fora de comarques gironines, doncs sardanes de l'avi Xaixo, o es promocionaran concerts en els quals la figura de l'avi Xaixo sigui una figura clau. I tot això doncs, és el que ens servirà doncs, per difondre més aquesta figura de l'avi Xaixo, recuperar-la i sobretot doncs, reivindicar-la en aquest sentit de no només escalenc, sinó també un músic i un compositor a nivell de tot Catalunya.
L'Ajuntament convocarà tallers participatius entorn temes d'habitatge, turisme, patrimoni i mobilitat abans de l'estiu. Seran tallers vinculats amb el programa de participació ciutadana que ha d'incloure el nou POUM. Ho explicava Víctor Puga a l'espai La Casa de la Vila.
Hem de replantejar el model. Això ens ha portat molta feina, ha funcionat bé, però n'hem fet dos en pràcticament 4 anys. Sí. El proper hem de pensar a veure quina manera doncs l'enfoquem. I aquest any la participació ciutadana la irà molt dins el paquet del POUM. Per tant, entenem doncs, que aquí doncs, ja hi haurà un espai doncs, molt important per poder participar. I en tot cas, pel que fa als pressupostos en concret, veurem a partir del 2021 quina proposta fem. Hi haurà segurament tallers de participació en un inici i escollirem temes que siguin susceptibles, que siguin d'interès, que siguin importants, rellevants per la definició d'aquest POM. Doncs, per exemple, l'habitatge pot ser un, i segur que n'ha de ser un. L'aspecte, el contingut turístic, doncs, segur que també el patrimonial, segur que també la mobilitat, per exemple, pot ser un. Per tant, tot això sotmet a participació a partir d'unes pautes, per tant no és seure en una taula i opinar, la participació va molt més enllà d'això, ha d'estar molt pautada, ha d'estar molt ben treballada, tothom ha de tenir informació per poder opinar sobre algun aspecte, i tot això hi ha professionals que s'hi dediquen, i a més és preceptiu per la tramitació d'un POM, per tant estem obligats a fer participació, nosaltres volem anar més enllà i que aquesta participació sigui oberta a tothom i que a més vinculant, òbviament, el que surti d'aquests tallers, que això ho assumeixin els representants polítics i que tot això es vagi concretant després en diferents tramitacions, en diferents documents que s'hagin d'anar aprovant. Això és el que tocarà de cara al futur, si no aquest any, el vinent, en tot cas dins aquesta legislatura, és fer el segon tram sense llum del passeig, que és crec que és el Portitxol fins al final de la Miranda, renovar el ferm, posar-hi llum i adequar segurament els serveis de tot aquest espai, i a més una cosa fonamental i és apostar per recuperar la sorra de les platges i garantir la viabilitat futura d'aquests espais naturals i que turísticament ens aporten tant a l'escala. I és que sembla que el dic que es va cursir el 92, i això som a partir d'un projecte de costes de l'Estat, sembla que allò va en detriment d'aquesta recuperació natural de sorra de totes aquestes platges des del dic fins a les primeres sorres, i sembla que eliminant aquest dic i proposant una solució diferent, tot això es podria regenerar de forma natural i no hauríem d'anar portant sorres contínuament, com és el cas. Jo crec que aquí la normativa és molt dispersa i hem de veure què s'ajusta a l'escala. Si aquí eliminem la possibilitat que un patinet pugui anar per una plaça, doncs plaja no en pugui. Si no pugui anar per les voreres, doncs depèn quin carrer, doncs també pot representar un perill per qui circula sobre d'un patinet, sinó també per això, com dèiem, pel vianant i inclús pel vehicle, pel cotxe o la moto. Per tant, és un tema que val la pena pensar-ho bé, perquè donarà problemes, segur, i hem de gestionar-ho bé perquè sigui possible circular amb aquests patinets, sigui possible també des del punt de vista turístic acostar-te amb aquests vehicles, petits vehicles, a diferents espais que difícilment tenen un altre accés, i en definitiva tot això ho hem de posar-ho sobre la taula i veure com acabem de definir una proposta per l'escala, específica per l'escala.
Obren el web jacksleonard.com amb una selecció de l'extensa obra fotogràfica d'aquest autor que va morir a l'Escala l'any 1994. Els seus hereus estan satisfets de la difusió que s'està fent de la seva obra. El mes vinent s'obre una nova exposició, Santi Leonard, de Jacques Leonard.
Home, la web l'hem decidit de fer per donar encara més vista a tot el treball del meu pare, i van demanar una ajuda a la Generalitat, que la va concedir, i la van inaugurar acabant l'any, perquè se tenia que acabar amb l'ajuda, se tenia que acabar l'any 2019, i el desembre va ser res, fa 3 setmanes que s'ha acabat la web, i ara ja està inaugurada. És que de temes del meu pare, com que n'hi ha 20.000 negatius, de gitanos n'hi ha 3.000, però els altres 17.000 són de temes, fotos de Barcelona, fotos de París, Granada, és que n'hi ha tota aquesta tria extensa a la web, on pot veure els refugiats, també està lo dels refugiats una, i també lo de la divisió azul, com va tornar de Rússia els que quedaven vius a Barcelona. Són fotos quasi inèdites i que no n'hi ha, i també n'hi ha una trentena de fotos. Sí, el mes vinent, el dia 28 a 8:15 a Torremilona, al golf, fem l'exposició de Romís, que és, vol dir en gitano les dones, que és la que se va estrenar a Barcelona al Cercle Artístic, i ara la passem aquí a Torremirona el dia 28. I després a l'abril tenim una altra a Cambrils i Arles, a França. Ara tenim 3 de seguides.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 15 de gener, l'escalenc Valeri Fernández torna a córrer després de 6 mesos de lesió i posa data ja al seu retorn. El que portava el dorsal 34 del primer equip del Girona Futbol Club es va lesionar l'estiu passat a Manchester i va haver de passar pel quiròfan. El suport del club, dels familiars i dels amics, ha estat clau per afrontar aquests mesos tan difícils. Escoltem diferents fragments de l'entrevista que li va fer Ivan García a l'Espai Esports 10 d'aquest dimarts.
Molt de temps, no?, parat des d'aquell fatídic dia de juliol allà a Manchester i, bueno, molt content, molt feliç per tornar a trepitjar la gespa, tornar a córrer i tornar a fer el que més m'agrada, no? Cada dia al gimnàs i veient des dels miralls als companys com entrenen i, bueno, han sigut mesos durs, mesos de molta soledat, sobretot, de treball en solitari, però, bueno, per fi estic a la gespa i ojalà aviat puguem tornar al camp amb els companys, no? Jo calculo que si tot va bé i el genoll me respecta i no s'infla molt ara corrent aquests mesos, jo crec que a finals de març puc estar entrenant amb el grup ja i a partir d'aquí, doncs, bueno, agafar el ritme, que el míster confiï en mi, que no noti males sensacions, sobretot perquè és important estar al 100% i no estar entrenant amb, no, arrossegant molèsties, i amb calma, cautela i a mirar endavant. M'assent directe. Sí, pot ser, m'assent directe perquè, ja et dic, el play-off és un patiment, poden passar moltes coses en un play-off, no? És un partit anada i tornada, però que marquen dos gols, després has de pensar la tornada i estàs pensant tot el rato. Però, bueno, si arriba el play-off, ho afrontarem de la mateixa forma i a per totes, la veritat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 16 de gener, l'Escala s'assegura 4 anys més de permanència del torneig MIC al municipi, amb la signatura del conveni que així ho acredita. La vinculació del municipi amb aquest prestigiós torneig de futbol formatiu es remunta a l'any 2002. Escoltem Juanjo Rovira, promotor principal del MIC, Bochi Minic, regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Escala, i Víctor Puga, alcalde.
Bueno, és un conveni que venim prorrogant des de l'any 2002, perquè l'Escala, cal recordar que és una població històrica per nosaltres, perquè des de l'any 2002 que el MIC es va fer per primera vegada a Catalunya ha sigut seu i molt contents de poder-hi ser per molts anys que hi poguéssim, i avui, pues, nosaltres el que fem és lligar els convenis a les legislatures polítiques i ara, pues, estem signant amb els ajuntaments el conveni per aquest quatrienni i aquesta legislatura política, i, bueno, és un conveni que s'ha de fer, però que per nosaltres és un conveni obert i que tant de bo duri que tota la vida.
Al final l'Escala compta amb unes instal·lacions magnífiques, ja fa molt d'anys que es fa, per Setmana Santa això és un atractiu més pel nostre municipi, i esperem que aquest any vagi igual o millor que ha anat a tots els altres anys.
I òbviament és un esdeveniment important en el que el territori ja és molt present, tota la Costa Brava, això té un impacte, doncs, extraordinari del punt de vista econòmic, també podríem dir educatiu, òbviament esportiu, i una projecció a nivell podríem dir internacional de tota la Costa Brava, doncs, que és més difícil d'avaluar, perquè la resta, doncs, sí que l'impacte econòmic, doncs, jo crec que és fàcil de determinar, perquè estem parlant de més de 200 equips pel que fa al MIC de futbol, i prop de 40 països representats. El 50% d'aquests 200, dels més de 200 equips són internacionals, la resta són catalans i de l'estat espanyol.
Bueno, nosaltres com a organització començarem el dia 6, els partits començaran el dia 8, amb els primers partits i amb l'acte d'inauguració, la festa d'inauguració, i jugarem fins al 12, que són les finals. Per tant, això ja està aquí, el cotxe ja va a costa baix de cara al MIC i estem molt propers, amb totes les categories, pràcticament totes les inscripcions tancades, i amb molts equips en llista d'espera i molt il·lusionats i molt contents de poder començar a veure ja l'horitzó i que ja tenim un nou MIC aquí i intentar, entre tots, com sempre diem, intentar fer el millor MIC de la història.
La setmana vinent es fa efectiu el canvi de llogater al Bar del Cert. Els actuals han renunciat a continuar oferint el servei i ahir la Junta de Govern va aprovar l'adjudicació a un nou llogater per un període de 4 anys. Ens ho explicava Robert Figueres, regidor de serveis a l'Ajuntament.
Que és per una durada de 4 anys. Això vol dir que la gent que ho estava explotant ara, o la gent que ho està portant ara, hi seran fins aquest diumenge. Aquest diumenge ells tancaran, i els nous adjudicataris, la intenció és que obrin el següent dijous. Per tant, ja el CER, ja la presidenta, ja penjarà un cartell allà al CER i s'informarà, i ara també aprofitem per dir-ho aquí a la tele, que el bar estarà tancat dilluns, dimarts i dimecres, per fer el traspàs de productes, de materials, per si s'ha de fer algun repàs de manteniment, i el següent dijous, si no falla res del previst, ja obrien la nova gent que s'ha adjudicat a l'explotació del bar. No, és simplement el mateix que havia sigut l'última licitació i com anava anant fins ara. És una licitació per 4 anys, hi ha una oferta econòmica amb un preu de lloguer i s'ha de fer, la gent que s'adjudica l'explotació ha de fer la neteja del CERT, de tota la instal·lació del CERT, de les sales, dels lavabos, passadissos, etc. Com s'estava fent fins ara.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 17 de gener, govern i oposició consensuen el document de criteris i objectius que regiran la redacció del nou POUM. Se centraran en els àmbits de mobilitat, usos del sòl i edificabilitat. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Després de les eleccions passades, doncs, vam fer una prèvia abans de Nadal per portar a debat el pas, doncs, que tocava, que ara era el document, un document de criteris i objectius que ha d'incorporar el futur planejament de l'escala. I, en definitiva, doncs, ahir el que es va fer és portar sobre la taula aquest document de criteris i objectius. Els diferents grups de l'oposició i del govern, doncs, van fer les nostres aportacions, també el redactor del document, que ha sigut l'arquitecte municipal, i en definitiva doncs, va ser un debat molt positiu en què es va consensuar les diferents aportacions que es va fer als diferents grups i va sortir un document doncs, molt treballat. I com dèiem, doncs, aquest document, que són directius, criteris i objectius, doncs, es basen en aquests estudis que s'han anat fent aquests últims anys, estudis relacionats amb el territori, amb el planejament, de mobilitat, d'usos dels sòls, d'edificabilitat també de les diferents zones del municipi, i en definitiva doncs, parla d'això, de que en el futur s'haurà doncs, de planejar urbanísticament tots els espais lliures i els espais d'edificació seguint aquests criteris i objectius que marca aquest document. Estem en una fase encara de definició, de preàmbul, diguéssim, de la redacció del planejament, del document final del POUM. Aquesta fase doncs, incorpora aquest document de criteris i objectius i aquest document s'haurà doncs, d'aprovar definitivament per ple quan haguem passat aquesta tanda que ve de 3 tallers participatius que es faran en els propers 2 mesos. Hi haurà una assemblea per explicar a la gent doncs, què es portarà a debat aquests tallers participatius i aquests 3 tallers doncs, que es basaran en 3 temes temàtics com són el social, l'econòmic i el de territori, el de planejament, diguéssim, que es posarà de debat tots aquests temes de mobilitat, d'usos en diferents sectors, de model turístic, etc.
Cobla Rossinyolets, Cor Indica i Ivan Joanals actuen demà a la tarda, dèiem ahir, en el primer concert de l'any Xaixo. Es farà al CERT amb el lema Xaixo, sardanes, peces corals i apunts musicals. Concert, doncs, que si ahir dèiem demà es farà, hem de tenir en compte que aquest concert està programat per avui mateix, 5 de la tarda. Ens ho explicava amb aquestes paraules Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo.
Glossar, descobrir i redescobrir la figura d'en Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, perquè és molt polifacètic i és molt polièdric. Pel que fa a la vessant més privada, a la figura humana, perquè hi ha aspectes com, per exemple, la part política, que és molt desconeguda i de la qual ja farem algun apunt aquest proper dissabte, però també pel que fa a l'obra musical, perquè sempre fem el sinònim de Josep Vicenç i Juli o l'avi Xaixo sardanes, i no és cert, perquè ell, com molts contemporanis de la seva època, era compositor de cobla orquestra, i això volia dir doncs, que, com a compositor, doncs, també componia totes aquelles peces musicals que necessitava una cobla orquestra, des de peces religioses, peces corals, sardanes, obres per a concert, ballables, cercaviles i un llarg etcètera, i doncs, de fet aquest dissabte serà això, un tastet, amb una primera part que hi haurà concert amb sardanes desconegudes, recuperarem sardanes, una part en la que la coral cantarà 4 peces, 2 sardanes, un cant èpic i un vals per a caramelles acompanyats del piano, i llavors el pianista ens il·lustrarà amb alguns apunts musicals de peces que el Xaixo va deixar escrites amb llapis, amb petits trossets de paper i que no vam veure la llum, i doncs il·lustrarem amb aquests apunts musicals a aquesta part desconeguda de l'obra musical de l'avi Xaixo per contribuir a difondre la seva figura, la seva obra, però també, doncs, com dèiem, doncs, a reivindicar-lo com una persona clau a la seva època i actualment encara en el món cultural i la història musical de Catalunya.
I amb això arribem pràcticament al final de l'informatiu Veus d'aquest cap de setmana. Compte amb el temps, i és que, sobretot demà diumenge, acabarem de veure efectiu aquest gir de temps cap a un hivern rigorós que ens explicava Sergi Corral en l'apartat de la previsió de divendres passat. Seguirem amatents als canvis que pugui haver-hi i compte perquè dilluns pot ser també un dia complicat. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un divendres més al Zona Mixta de Ràdio L'Escala. Avui som divendres, 17 de gener de 2020, i repassarem l'agenda d'aquest cap de setmana, entre altres coses, perquè també parlarem de l'evolució de la lesió de Valeri Fernández i del conveni del MIC que s'ha signat aquest dimecres. Com sempre, comencem repassant els titulars. Bona tarda, us parla Ivan García.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
En futbol, l'Escala juga diumenge a les 4 i tanca la primera volta contra el CUE Llagostera B, que el passat cap de setmana va guanyar el primer partit de casa contra Mollet per 2-1. Els calencs són dotzens i tenen ganes de començar l'any a casa amb victòria. Aquest dimecres, l'Ajuntament de l'Escala i MIC han signat un nou conveni perquè el torneig internacional de futbol base que es fa per Setmana Santa a casa nostra es quedi al nostre municipi 4 anys més. Això vol dir que fins al 2023. La primera vegada que l'Escala va ser seu del MIC va ser l'any 2002. Valeri Fernández posa data al seu retorn. A finals de març ja podria incorporar-se als entrenaments amb la resta de companys. Recordem que ha començat a córrer després de gairebé 6 mesos de lesió. La lesió se la va fer el 25 de juliol. En bàsquet, el sènior femení demà a les 4 completa la primera volta rebent la visita del Celrà, mentre que el sènior masculí, a un quart de 7, despit del sènior femení, té compromís contra el Porqueres, després de guanyar ajustadament contra el Farners B. En tenis taula, el Serra Escala demà dissabte obre la segona volta de la Superdivisió Masculina amb un derbi català contra el Borges. El duel serà a les 5 de la tarda. I segueixen les inscripcions obertes per participar a la cursa de la dona de diumenge 26 de gener. Aquesta setmana s'han superat les 800 persones. Recordem que en aquesta edició hi poden participar nens, joves i homes. Repassats a titulars, comencem el programa d'avui divendres 17 de gener de 2020.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
És temps de futbol. És temps de Primera Catalana.
El Futbol Club d'Escala vol guanyar el primer partit a casa del 2020. L'últim enfrontament en el Miramar va deixar molt bones sensacions. Es guanyava la Guineueta per 3-1 i el primer partit de l'any també, tot i perdre per 2-1 a Santa Coloma de Gramenet. El primer rival de l'any a casa és el Llagostera B, cué de la categoria, que a diferència de l'Escala va començar amb victòria l'any 2020. Primera victòria a casa contra Mollet per 2-1. Així valorava el tècnic llagosterenc Vicenç Fernández el segon triomf de la temporada.
Content perquè els nanos s'ho mereixien, porten molts de dies, no havien guanyat a casa encara i crec